Lara. Afectacions que poden superar els 30 minuts en les línies R1 i RG1 de Rodalies derivat de l'atropellament d'una persona entre Badalona i Montgat. Segons ha afegit Adif, s'han suprimit els trens entre Mataró i l'Hospitalet de Llobregat. I l'índex de preus de consum ha repuntat una dècima al gener a Catalunya fins al 5,3% en comparació amb el desembre, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística. D'aquesta manera, l'indicador ha tornat a enfilar-se lleugerament després de 5 mesos consecutius de baixades. La pujada ha arribat en el primer mes en vigor de la rebaixa de l'IVA dels aliments bàsics i ha coincidit també amb la retirada del descompte als carburants. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un professor de l'escola Buenafuentes Actors de Reus acusat presumptament d'un delicte d'abús i assetjament sexual. Una vintena d'alumnes, tots ells menors, haurien patit tocaments i comentaris per part del treballador l'any passat. Segons fonts properes a la investigació, l'home no hauria comès agressions amb penetració. L'arrestat passarà a disposició judicial en les pròximes hores. I cada any es diagnostiquen a Catalunya uns 250 casos de càncer infantil, una dada que s'ha donat a conèixer avui perquè és el Dia Internacional de la Malaltia. Ràdio Sabadell, Núria García.
Coincidint amb l'efemèride, l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya ha publicat un vídeo promocional per subratllar que el temps en aquests nens malalts i les seves famílies és molt important. N'ha parlat en una entrevista la vicepresidenta de la FANOC, Montse Florença.
Aquesta malaltia ha de tenir aquest temps de respir, de poder continuar el seu dia a dia i sobretot d'una manera també que el nen o la nena o l'adolescent també necessita aquests moments d'alegria, diguéssim, no? Dintre de la seva situació, no? Necessita que el seu dia a dia sigui positiu.
La majoria de càncers en nens són esporàdics no hereditaris, però es calcula que al voltant d'un 10% sí que estan relacionats amb síndromes de predisposició al càncer.
I un 91% de les empreses del territori de Lleida té dificultats per trobar mà d'obra qualificada. Aquesta és una de les preocupacions que s'han manifestat en la presentació de la 16a edició de la Fira Forma Ocupa. UAU Lleida, Ràdio Jordi Claret.
Aquesta activitat serveix com una eina útil que actua com un punt de trobada entre empreses i joves que busquen opcions laborals. L'alcalde de Lleida, Miquel Puyó, ha assenyalat els serveis i espais que ofereix el certamen.
Podran obtenir assessorament de la mà d'experts i es presentaran serveis per impulsar l'emprenedoria, les oportunitats de negoci i l'autoocupació. Entre d'altres, hi haurà l'espai d'ofertes laborals, l'espai de les professions, l'espai d'impuls professionals, se celebraran sessions sobre Erasmus a la formació professional, demostracions professionals de l'Institut Municipal d'Ocupació, sessions sobre les xarxes socials, FP dual i un llarg, etc.
Amb l'objectiu d'oferir oportunitats laborals als joves lleidatans, la Fira Forma Ocupa estarà oberta al públic els dies 23 i 24 de febrer.
I en esports, l'Andorra i el Badalona Futur disputen avui a 3:15 la final de la Copa Catalunya Absoluta al nou municipal badaloní. L'Andorra de segona divisió busca la seva segona copa després de l'assolida al 1994, mentre que el Badalona Futur és el primer conjunt establert a la localitat que arriba a final de la màxima competició catalana.
Notícies en xarxa.
Bon dimecres 15 de febrer de 2023. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 15 de febrer, més enllà de les qüestions judicials que envolten el Barça, que ara us mirarem d'explicar, avui ja ens avançarem a la Copa del Rei de Bàsquet, que comença demà a Badalona. A l'Olímpic també avui Té cita europea al Baxi Manresa en partit de la Basketball Champions League i es completa la 18a jornada de l'hoquei lliga masculina amb 3 partits. I en el futbol de casa nostra, més enllà de la Champions i de l'Europa League, avui es disputa també a Badalona la final de la Copa Catalunya Absoluta entre l'Andorra i el Badalona Futur, dos equips separats per dues categories que buscaran, com dèiem, aixecar un títol en aquesta màxima competició catalana. Futbol, bàsquet, hoquei patins, però també handbol, ciclisme de muntanya i molt més. Tot això avui l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat a les últimes hores i de què hem estat pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Sergi Crusell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, ahir va tornar a la Champions i demà a l'Europa League amb l'únic representant català que tenim viu en competició masculina, el Barça.
Els blaugrana reben demà el Manchester United a l'Spotify Camp Nou en un horari poc habitual a 6:45 de la tarda en l'anada dels 16ers de final de la segona competició europea.
Demà en farem la prèvia i escoltarem a Xavi, que compareix avui en roda de premsa, i també a Rafinha. Acaba de publicar el Barça justament fa un minut la convocatòria, amb cap novetat. Sí que hi és Ángel Alarcón, el jugador, el davanter del juvenil, que anirà convocat en aquesta eliminatòria. Recordem que el Barça té les baixes per lesió de Dembélé i Busquets. I encara en clau blaugrana, segons ha avançat aquest mateix migdia el programa Aquest i Jugues de la cadena SER, la Fiscalia investiga pagaments del Barça a l'estament arbitral.
Els pagaments s'haurien fet entre el 2016 i el 2018. Aleshores, vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Enrique Negreira, en concepte d'informes i assessorament, per quantitats superiors al 1 milió d'euros. El Barça, més un comunicat explicant que el club va contractar els serveis d'un consultor tècnic extern per fer informes sobre jugadors de categories inferiors, a més d'informes relacionats amb l'arbitratge, el que asseguren que és una pràctica habitual en els clubs professionals. Des del club diuen que ara aquests serveis els fa un professional de l'àrea de futbol i lamenten que surtin aquestes informacions en el millor moment esportiu de la temporada. A més, també afirmen que s'emprendran accions legals contra qui malmeti la imatge del club amb possibles insinuacions contràries a la reputació de l'entitat arran d'aquestes informacions.
Déu-n'hi-do. I també avui l'expresident Josep Maria Bartomeu s'ha defensat de l'acusació dels Mossos pel pagament a periodistes.
Bartomeu ha presentat aquest matí a través del seu advocat un escrit d'al·legacions davant del jutjat d'instrucció en què denuncia la filtració de l'informe policial que indicava aquests indicis de pagaments a periodistes per defensar la imatge del llavors dirigent i atacar rivals com Joan Laporta i Víctor Font. En l'escrit s'assegura que l'informe només recull informació esbaixada i parcial.
I tornant a la part esportiva, avui, com dèiem a l'inici, es disputa el Municipal de Badalona la final de la Copa Catalunya Absoluta de Futbol.
Sí, enfronten l'Andorra de segona divisió i el Badalona Futur, equip de dues categories per sota la segona federació. Els andorrans busquen la seva segona copa després de l'aconseguida l'any 1994, mentre que el Badalona Futur és el primer equip d'aquesta localitat que arriba a una final d'aquesta competició. Aquesta final, que arrencarà a 8:45 del vespre, seria el primer esdeveniment amb Joan Soteres com a president reelegit de la Federació Catalana de Futbol.
En bàsquet no marxem de Badalona perquè demà comença ja l'Olímpic i la Copa del Rei.
Demà tenim un Madrid-València per obrir la competició i un Barça-Unicaja a la nit. Divendres, els altres dos partits de quarts, el duel canari entre Tenerife i Gran Canària i el que enfrontarà el conjunt anfitrió el Joventut i el Baskonia. Abans, avui mateix, arrenca la minicopa Endesa, el torneig infantil. Tota la competició, excepte la final de diumenge a l'Olímpic, es disputarà al poliesportiu Llefià. El Barça i la Penya són al mateix grup, el B, i debuten avui en els primers partits. Els blaugranes ho faran a 3:15 contra el Gran Canària i els verdinegres contra Unicaja a 4:45 de la tarda.
I també avui el Baxi Manresa, tornant als adults, afronta l'últim partit a casa de la segona fase de la Basketball Champions League.
Els manresans reben a 9:00 PM el nou Congost del Batxeir Turc en un partit avançat de la quarta jornada que es disputarà abans de la tercera entre els dos mateixos equips de Turquia, que es va haver d'ajornar per les afectacions del terratrèmol. El Manresa arriba amb un balanç d'una victòria i una derrota, mentre que els turcs han sumat dues derrotes.
I un últim punt de bàsquet, després de la Copa d'aquest cap de setmana, hi haurà aturada per finestres FIBA i Sergio Escariolo, convocat a 6 jugadors catalans per la selecció espanyola.
Són Joel Parra i Pep Busquets de la Penya, Ferran Bases i Miquel Salvo del Gran Canària i Eric Vila i Jaume Sorolla de bàsquet Girona. Sorolla, de fet, debuta en una convocatòria com a internacional absolut a Espanya, ja classificada per al Mundial de 2023, jugarà els dos últims partits de classificació per a la cita mundialista el 23 i el 26 de febrer contra Islàndia i Itàlia.
I en handbol, cita de Champions avui masculina per al Barça.
Els blaugranes visiten la pista del Chelsea Eslové en la 12a jornada de la fase de grups, amb la classificació directa per als quarts de final ja assegurada. El Barça és líder del grup B amb 3 punts més que el Kielce, segon, i 9 més que el Nantes i Kiel, tercer i quart. Mentre que el rival d'avui, el Chelsea, és penúltim del grup, però manté opcions d'accedir als vuitens de la màxima competició continental. El partit començarà a 6:45 de la tarda.
I ahir derrota de la Granollers, que perd la segona posició del seu grup a l'European League masculina.
Els ballesans, ja classificats per als vuitens de la segona competició europea, van caure 38-31 a la pista de l'Sporting de Portugal, que avança el Granollers a la classificació del grup i també els guanya el gol a baraix. Ara l'equip d'Antonio Rama té 4 punts menys que el primer, el Nexe Croat, i 2 menys que els portuguesos.
En hoquei patins, avui es completa la 18a jornada de l'hoquei lliga masculina amb 3 partits.
Són els que impliquen els equips que competien dissabte a la Eurocup. A les 8, l'Arenys de Munt visita l'Alcoi, i a les 9 hi ha 2 duels catalans dels equips que han assolit els quarts de final de la segona competició europea, l'Igualada-Voltregà i el Caldes-Lleida.
També avui s'disputa un duel avançat de la 15a jornada de la divisió nord masculina de waterpolo.
Derbi barceloní entre el Sant Andreu i el Barcelona avui a les 9 de la nit. El CNB, quart empatat amb el tercer, el Terrassa, busca posar pressió al conjunt ballesà, mentre que els andreuencs són vuitens a 4 punts de la zona de play-off.
I ahir victòria clara del medi a la divisió nord femenina.
Les barcelonines van guanyar 19-9 en el partit pendent de la 15a jornada de Lliga contra el Sant Feliu. Amb la victòria, el Medi continua quart amb 27 punts, els mateixos que Mataró i Sabadell, que tenen un partit pendent, i a un del Sant Andreu, líder amb els mateixos partits que el Medi. El Sant Feliu és novè amb 18 punts.
En tennis, Paula Badosa perd en el primer partit del 8-500 de Doha.
L'empordanesa va caure ahir a 2-7, 7-6 i 6-3 contra la brasilera Beatriz Haddad-Maia en el seu retorn a les pistes al partit de 700 de final del torneig catarià.
I un últim punt, en patinatge, ahir es va celebrar al World Trade Center de Barcelona la quarta gala del patinatge català organitzada per la Federació Catalana.
A més de 300 premiats i premiades arran dels èxits assolits el 2021 i el 2022, encapçalats per les distincions del patinador Llorenç Álvarez i a la portera del Palau d'Hoquei Patins, Laura Vicente, millors esportistes en categoria masculina i femenina del 2021, i a Pau García, també patinador, i a la golejadora del Palau, Aina Florenza, escollits els millors del 2022. Ha destacat, a més, l'entrega del Premi Ramon Basiana de la Federació Catalana de Patinatge, que busca reconèixer personalitats que, més enllà de l'esport, comparteixin l'ideari de Basiana mort el 2021. El primer guardó ha estat per al periodista Jordi Basté.
Dimecres 15 de febrer, comencem parlant de bàsquet. Demà comença la Copa del Rei a Badalona, amb els 8 millors equips del moment a l'ACB, dos dels quals catalans. Els dos principals favorits, el Barça i el Madrid, juguen demà a la mateixa banda del quadre, per tant es trobarien una hipotètica semifinal. Encendrà el foc a l'Olímpic, ja que ja es respira bàsquet, un partidàs com el Real Madrid-València, dos equips d'Eurolliga, demà a 2:15 de la tarda, i a 9:15 a Barça-Unicaja de Màlaga. Els blaugranes, campions de les dues últimes Copes del Rei, s'enfronten a un Unicaja que ara mateix és cinquè a l'ACB i va lluitar fins a l'última jornada per ser cap de sèrie en aquesta Copa. Ahir va parlar de la roda de premsa prèvia al tècnic del Barça, Sara Jessica Eixos, que reconeixia que l'equip arribava en un bon moment, però que això a la Copa podia no voler dir res. També va dir que l'equip està motivadíssim i caldrà gestionar les emocions.
Hay que saber manejar las emociones. Yo creo que los chicos están muy ilusionados. Bueno, tiene tantas ganas que hoy en entreno hemos perdido todos los balones. Estamos llegando bien, pero bueno, jueves por la noche empieza el cero. Es mejor llegar bien, pero bueno, es una competición muy, muy especial, muy, no sé, siempre hay sorpresas, hay que ser sólidos, insistir, y la Copa es así.
Demà a 9:15, aquest Barça-Unicaja. Demà en farem la prèvia més extensa i divendres a la mateixa hora, per tancar el duel de quarts, l'equip anfitrió, el Joventut de Badalona, s'enfrontarà al Baskonia, l'actual tercer classificat a només una victòria dels líders de l'ACB, Barça i Madrid, i en posicions també de play-off a l'Eurolliga masculina. Repte important, per tant, per a la penya, tot i que Pau Ribas destacava la importància de jugar a casa.
Bueno, especial pel que significa, no? Per Badalona, per la ciutat, per tota la gent amant del bàsquet de la zona. Al final fa molt temps que no podem viure una cosa així i tota la repercussió que té, i esperem poder estar a l'alçada i que l'equip estigui amb la il·lusió que té tota la ciutat posada. No? Jugues a Badalona, això no hi ha dubte que la motivació serà màxima. Això ho hem d'enfocar bé, a portar bé el partit. També hem de saber que el cap de sèrie són ells, són el Baskonia.
Divendres a 2:15, Joventut Baskonia. Abans s'haurà jugat el duacan entre Lenovo Tenerife i Gran Canària. I avui ja arrenca la minicopa Endesa, la copa infantil, amb la participació també de Barça i Penya com a representants catalans. A 2:15 de la tarda, els Brones s'enfrontaran al Gran Canària en el seu debut, mentre que l'anfitrió, els verd i negres, es veuran les cares amb l'Unicaja. Avui també a 4:45 de la tarda, això al pavelló de Llafià. I encara en bàsquet, també avui el Màxim Manresa té cita europea, l'últim partit d'aquesta segona fase de la Basketball Champions League, a casa, el Nou Congost. Els manresans reben el Basek Sheir Turk en un partit corresponent a la quarta jornada que es disputarà abans del de la tercera, entre els dos mateixos equips a Turquia, que es va haver d'ajornar pel terratrèmol. De fet, l'enfrontament d'avui també serà de caire solidari, ja que tota la recaptació de taquilla, amb totes les entrades a un preu únic de 10 euros cadascuna, es destinarà a l'ajuda a les persones afectades per la tragèdia de Turquia i de Síria. A la prèvia d'aquest duel, que començarà a les 9 de la nit, des de Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
El Baxi Manresa rep aquest dimecres el Basek Sheir Col·legi Turk en el tercer partit de la segona fase d'aquests setzens a final de la Lliga de Campions, un partit que s'hauria d'haver jugat a Turquia, però que els terratrèmols de les últimes setmanes han fet canviar la data del partit. Així doncs, els manresans jugaran avui a casa, a les 9 del vespre, al Congost, i el proper 8 de març ho faran a Turquia. El rival, el Basek Sheir, porta el sobrenom dels Dracs Vermells i forma part d'una escola privada ubicada a la zona europea d'Istanbul. Els manresans arriben a aquest partit amb una victòria i una derrota en el balanç de la segona fase. Són tercers al grup J, mentre que el Basak Sehir són quarts després d'haver perdut els dos partits disputats fins al moment. Uns turcs que arriben a aquest setzens de final després de classificar-se com a segons del grup B, però patint en totes les eliminatòries. A l'equip turc el referent és el pivot Butsiele, que avui no hi serà per lesió, anota 15,5 punts per partit i captura 8,8 rebots. D'altra banda, Jamar Smith també és un dels referents, l'aler veterà de 35 anys, és un anotador reputat, mentre que el Manresa, els que estan jugant millor en aquesta Lliga de Campions, són Eric Harding, que anota 19,1 punts per partit, i David Robinson, amb 16,5. Per part del Manresa, l'única baixa destacable per al partit d'aquest vespre al Nou Congost és la de l'aler Adam Baczynski, que continua recuperant-se d'una lesió al soli de la cama dreta.
En handbol, avui toca Champions masculina amb un Celje-Barça a Eslovènia. Els Brones ja estan classificats matemàticament per als quarts de final de la competició, estalviant-se els vuitens, a falta de 3 jornades perquè acabi la fase de grups, però volen mantenir la primera plaça del grup, tal com explicava a la prèvia el tècnic Carlos Ortega.
És un partit molt important per nosaltres. Volem mantenir la primera plaça i juguem a fora, a un camp molt difícil, molta gent segur, i a un equip que moltes de les seves possibilitats per accedir al vuitè de final passen per guanyar a nosaltres, no? Tenim molt respecte al Celje, vam patir molt aquí el partit a casa, i és un equip jove que corre molt, té un sistema, una filosofia parecida a la nostra, i hem de jugar un molt bo partit per guanyar, sense dubte, no?
El Barça, que és líder invicte del grup, amb 21 punts, 3 més que el Kielce, que és segon, i 9 més que Nantes i Kiel, el tercer i el quart. El Celje, en canvi, suma 6 punts i lluita per la sisena plaça, que les mantindria vius encara aquesta competició continental, i que ara té a 2 punts, a una victòria, per tant. I a l'European League, ahir, clara derrota del Friquim Balomar Granollers a la pista de l'Sporting de Portugal, 38-31. Els vallesans tenen assegurada la classificació per als vuitens de final de la segona competició europea, però amb la derrota d'ahir perden la segona plaça i també el gol a veraix amb els portuguesos. El primer partit serà dissabte a 5:45 de la tarda al Palau d'Esports de Granollers contra el Logroño per mantenir la segona plaça a la Sobal. En futbol, més enllà de la Champions, que va tornar ahir amb els vuitens de final, i també de l'Europa League, on sí que tenim un representant català, el Barça, que demà rep a la tarda a l'Spotify Camp Nou al Manchester United. Demà, com dèiem, en farem la prèvia, i en fa una estona a la convocatòria al conjunt blaugrana, que ha publicat el conjunt blaugrana, i destaquen la presència de dos jugadors del filial, Marc Casado i Ángel Alarcón. De fet, aquest últim és del juvenil, a més de Pablo Torre i Arnau Tenes, ja més habituals, i de Gavi, que encara està inscrit a la Champions amb el dorsal 30. Com dèiem, a casa nostra avui juga, que també aquest vespre, la final de la Copa Catalunya Absoluta a Badalona. S'enfrontaran l'Andorra, equip de segona divisió i principal favorit, per tant, contra el conjunt local. local, un Badalona futur de segona federació, dues categories per sota, il·lusionat per aixecar el seu primer títol. La prèvia des de Radio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
Què tal? Bon dia. L'estadi municipal de Badalona serà l'escenari aquesta nit de la final de la Copa Catalunya de Futbol 2022-2023. El club de futbol Badalona futur s'enfrontarà a l'Andorra, un conjunt de dues categories superiors als escapolats. Tot i així, la il·lusió de l'equip que dirigeix Oriol Alsina passa per fer un bon paper i intentar sorprendre un adversari molt poderós a l'hora de tenir, sobretot, la possessió de la pilota. El club de futbol Badalona Futur intentarà sumar el seu primer títol de la història de Copa Catalunya, mentre que per l'Andorra seria el segon. Avui s'espera una gran entrada a l'estadi municipal i el president del Badalona, Miguel Ángel Sánchez, espera que sigui una gran festa futbolística i que l'equip ho doni tot.
Contents perquè per nosaltres és un premi. Al final, jugar contra un segon A no es juga cada dia i un equip com l'Andorra, amb el pressupost que maneja, no? Per tant, contents en aquest aspecte i jo crec que tant per la ciutat com per al club i per l'entitat és un premi. També és una fita històrica perquè crec que no s'havia jugat mai una final ni a Badalona ni el Badalona havia disputat una final de Copa Catalunya. I podem aconseguir un títol que seria molt maco i molt xulo.
L'enfrontament entre l'Andorra i el club de futbol Badalona Futur començarà a 8:45 del vespre.
En hoquei patins, avui es completa la jornada 18 de l'hoquei lliga masculina amb els partits amb els equips implicats catalans en competició europea que van jugar a la Europe Cup el cap de setmana amb classificació, per cert, dels quatre catalans, els per quals de final d'aquesta segona competició europea, els quatre catalans que hi participaven. A la competició domèstica, com dèiem, avui a les 8 començarà un Alcoi Arenys de Munt. Els maresmencs són penúltims en la lluita per la permanència i visiten la pista d'un Alcoi que és setè i que ve de caure, eliminat precisament a Europa dissabte. Ràdio Arenys, Jordi Soler.
Bon dia. El centre d'esports Arenys de Munt l'Artràdex està viatjant hores d'ara cap a Alacant. Els aranyancs s'enfronten al setè classificat, a l'Alcoi, amb 23 punts a la classificació. Per la seva part, els d'Enric Daumalsauri són penúltims a 9 punts. Una victòria permetria al conjunt aranyanc apropar-se al Girona, equip que marca la posició de play-out. Així espera el partit el tècnic aranyanc.
Molt, molt complicat i bueno, que nosaltres l'hem d'encarar amb tot el que puguem. Tot el que puguem per anar-hi i per intentar puntuar, com a mínim, que ens donaria molt d'aire, i és l'objectiu, no? Anar allà a puntuar. Però és molt difícil. Ens ve, no? Com fins ara. No farem pas una pressió alta perquè aquella pista cansa molt. Segurament els esperarem més a darrere. Defensarem més junts, defensarem més compactes, més tancant al mig. Tenen gent molt ràpida, gent molt bona tècnicament.
El partit entre l'Alcoi i l'Arenys de Munt Artradès començarà a les 8 del vespre i es podrà seguir a través de la web de la Federació per streaming.
Gràcies, Jordi. Ho seguirem i a les 9 als altres dos partits, els dos de duels catalans entre els quatre catalans que, com dèiem, segueixen vius a la Eurocup. Es van classificar de 7 per aquests quarts de final. Primer, l'Igualada-Voltregà, dos equips de mitja taula, tot i que el Voltregà encara té uns punts menys que el conjunt de la Noia, i a la mateixa hora Caldes-Lleida-Llista, dos equips que arriben empatats a punts, amb 22 punts, en vuitena i novena posició, respectivament. La prèvia des d'Ona Codinenca, Roger Rams.
El rec amb les Arcaldes i el Finques Prats-Lleida es veuran aquesta nit les cares al pavelló de la Torre Roja en un partit corresponent a la 18a jornada de l'Hockey Lliga, que es preveu intens, ja que tots dos equips són rivals directes i estan empatats a 22 punts a la classificació de la Lliga. A més, tant els vallesans com els lleidatans s'han classificat aquest passat cap de setmana pels quarts de final de la Copa Europea. Eduard Candami és l'entrenador del Caldes.
Doncs bé, partit complicat, i bé, doncs nosaltres sabem que no serà fàcil, però bé, l'equip que està un partit complicat, però crec que tenim el nivell i, bueno, i la preparació per tirar-ho endavant.
Pel que fa a la competició de Lliga, també tots dos equips arriben en bona forma i amb moltes ganes en aquest partit, després de dues victòries, en el cas de Lleida per 5-1 davant de l'Igualada i en el cas d'Alcaldes per 3-4 a la pista del Vilafranca. El darrer partit que va enfrontar els dos equips a l'anada de la Lliga va acabar amb empat a 4.
I abans d'acabar, un últim apunt. Aquest cap de setmana torna una de les curses més fredes de Catalunya, la hivernal, que enguany, després de la nevada de la setmana passada al Ripollès, tindrà alguns punts de neu, el que augmenta la dificultat tècnica. El recorregut mantindrà la distància de 27 quilòmetres a 1.800 metres de desnivell. Més detalls de Televisió Ripollès, Roger Saladrigues.
La cursa de muntanya hivernal de Camp de Bànol celebrarà aquest diumenge 19 de febrer la seva 11a edició, amb una carrera de 27 quilòmetres i 1.800 metres de desnivell positiu i un altre de 14 quilòmetres amb 800 metres de pendent acumulat. Els recorreguts seran els mateixos que els l'any passat, ja que l'organització no els ha modificat, però enguany podria ser que fos més tècnica, perquè els corredors es trobaran amb algunes clapes de neu en alguns punts elevats. Així ho explica Jordi Martín, responsable de la cursa.
Aquesta nevada que ha fet aquesta setmana passada ens va sorprendre una mica, perquè va deixar bastanta neu. El que passa és que sembla ser que ha deixat més cap a la banda de Sant Joan i això, i aquí a la zona de sobre Mugrony sí que ha deixat, però com més a trossos. I ens estem trobant que les zones altes, que potser és les que més pateixes com a organitzador, que hi hagi molta neu, sembla ser que marxarà bastant, però les zones de dins de bosc o molt obagues, allà es mantindrà.
A més de les dues distàncies, l'esdeveniment també comptarà amb la tradicional caminada popular, que serà de 12 quilòmetres. De moment hi ha gairebé 300 persones apuntades entre la caminada i les dues curses, tot i que la previsió és que se n'apuntin més en els darrers dies. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons. We are the champions. There ain't no turning back. Saying, oh, can't you taste the feeling? Saying, oh, we all together singing. Look how far we come.
I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina i el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Raise your flag, show your true colors.
La xarxa de comunicació local.
Les biblioteques municipals també som més que un club. Amb més de 2 milions d'usuaris, som el club amb més carnets. A la xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona compartim lectures, cultura i coneixements. Només hi faltes tu. Visita bibliotecavirtual.diva.cat. Fes-te el carnet i gaudeix de tots els seus avantatges. Diputació de Barcelona.
Propostes en xarxa.
Ser dolç com la mel, posar la mel als llavis, quedar-se amb la mel a la boca. Qui mel menja, els dits s'anunta. La mel és bona a qualsevol hora. Aquesta última la compleixen amb totes les lletres a Crespià. Aquesta població del Pla de l'Estany es converteix un cop l'any en punt de trobada dels productors i amants de la mel. La Fira de la Mel de Crespià torna a posar aquesta delícia com a protagonista d'un cap de setmana ple d'activitats. El 25 i el 26 de febrer ho podreu descobrir tot d'aquest món. Hi haurà tastos amb dolça d'abella, l'esbar d'ensaire de Fontcoberta, una exposició anomenada Simetries Abstractes, però és que també podreu ballar sardanes amb la principal de Porqueres o amb la Cobla Rossinyolets. Que en voleu més? Dos diumenges fa una caminada popular, una cercavila amb instruments de música tradicional catalana, castells amb la colla castellera de Figueres, l'actuació de Nano Ferrari, la coral Veus de l'Estany, zona de food trucks i, pels més petits, inflables i jocs. I per aquells que encara no en tingueu prou, hi ha una última proposta, una xerrada de Jaume Cambra, que és professor de botànica i apicultor ecològic. Parlarà sobre els impactes que té el canvi climàtic sobre les abelles de la mel. És una de les principals preocupacions que tenen actualment els apicultors, i és que aquests últims anys s'han vist canvis d'hàbits en moltes espècies i les abelles de la mel no en queden al marge. El 25 i el 26 de febrer, 42a Fira de la Mel de Crespià. Si en voleu més detalls, només heu de visitar el web municipal www.crespià.cat.
¿Sabies que...?
No és cert que un any humà equivalgui a 7 canins segons un estudi. Les equivalències són diferents en funció de la mida del gos i també de l'edat a la qual volem fer el càlcul de l'equivalència. Durant els dos primers anys, per exemple, un any de gos petit equival a 12,5 anys humans. En els gossos mitjans, el mateix equival a 10,5 anys. I en els gossos grans, 9 anys. A partir dels 3 anys d'edat, llavors, l'equivalència es redueix.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dimecres, 15 de febrer de 2023. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 15 de febrer, més enllà de les qüestions judicials que impliquen el Barça i que ara mirarem d'explicar una mica, avui tenim Champions masculina d'handbol. El Barça juga a Eslovènia, també hem de parlar de la derrota del Granollers ahir a Portugal a la European League d'handbol i farem la prèvia també de la final de la Copa Catalunya absoluta de futbol entre el Badalona Futur i l'Andorra a Badalona, que jugarà al Municipal de Badalona. Tot això el dia en què coneixerem una mica més a la boxejadora de Sant Esteve Sesrovires, Tània Álvarez, la primera dona en escut de l'estat espanyol, que amb només 21 anys va combatre, va fer un combat de boxa al Madison Square Garden, aquest emblemàtic establiment de Nova York. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar per els titulars, pel que saber què ha passat en les últimes hores i de què haurem d'estar pendents, en l'esport de casa nostra amb Sergi Crusell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, ahir va tornar a la Champions i demà ho farà l'Europa League, amb l'únic representant català que tenim viu en competició europea masculina, el Barça.
Els blaugrana reben demà el Manchester United a l'Spotify Camp Nou en un horari poc habitual, a 6:45 de la tarda, a l'anada dels 700 de final de la segona competició europea.
Demà en farem la prèvia i escoltarem a Xavi, que ha comparegut avui en roda de premsa, i també a Rafinha, l'extrem brasiler. Com dèiem, el Barça, que aquest mateix matí ha publicat la convocatòria, en què destaquen dos jugadors del filial, Marc Casado i Ángel Alarcón, de fet aquest últim jugador del juvenil, a més dels habituals del Pablo Torre i també d'Arnau Tenes, el tercer porter. Demà en farem la prèvia, com dèiem, d'aquest Barça-United, d'aquesta anada de 700 de final de l'Europa League, i encara en clau blaugrana, segons ha estat aquest mateix migdia, de fet, el programa Aquest i Jugues de la cadena SER, la Fiscalia investiga pagaments del Barça a l'estament arbitral.
Els pagaments s'haurien fet entre el 2016 i el 2018 a l'aleshores vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Enrique Negreira, en conceptes d'informes i assessorament per quantitats superiors al milió d'euros. El Barça ha més un comunicat explicant que el club va contractar els serveis d'un consultor tècnic extern per fer informes sobre jugadors de categories inferiors, a més d'informes relacionats amb l'arbitratge, el que asseguren que és una pràctica habitual en els clubs professionals. Des del club diuen que ara aquests serveis els fa un professional de l'àrea de futbol i lamenten que surtin aquestes informacions en el millor moment esportiu de la temporada. A més, afirmen que s'emprendran accions legals contra qui malmeti la imatge del club amb possibles insinuacions contràries a la reputació de l'entitat arran d'aquestes informacions.
I també avui, encara en qüestions judicials, l'expresident Josep Maria Bartomeu es defensa de l'acusació dels Mossos pel pagament a periodistes.
Bartomeu ha presentat aquest matí a través del seu advocat un escrit d'al·legacions davant del jutjat d'instrucció en què denuncia la filtració de l'informe policial que indicava aquests indicis de pagaments a periodistes per defensar la imatge del llavors dirigent i atacar rivals com Joan Laporta i Víctor Font. En l'escrit s'assegura que l'informe només recull informació esbiaixada i parcial.
I tornant a la part esportiva, avui es disputa el Municipal de Badalona en la final de la Copa Catalunya absoluta de futbol.
S'hi enfronten l'Andorra de segona divisió i el Badalona Futur, equip de dues categories per sota la segona federació. Els andorrans busquen la seva segona copa després de l'aconseguida l'any 1994, mentre que el Badalona Futur és el primer equip d'aquesta localitat que arriba a una final d'aquesta competició. Aquesta final, que arrencarà a 8:45 del vespre, serà el primer esdeveniment amb Joan Soteras com a president reelegit de la Federació Catalana de Futbol.
En bàsquet no marxem de Badalona perquè demà ja arrenca a l'Olímpic la Copa del Rei.
Demà tenim un Madrid-València per obrir la competició i un Barça-Unicaja a la nit. Divendres, els altres dos partits de quarts, el duel canari entre Tenerife i Gran Canària i el que enfrontarà el conjunt anfitrió, el Joventut i el Baskonia. Abans, avui mateix, arrenca la minicopa Endesa, el torneig infantil, tota la competició, excepte la final de diumenge a l'Olímpic, es disputarà el poliesportiu Llafià. El Barça i la Penya són el mateix grup, el B, i debuten avui en els primers partits. Els blaugranes ho faran a 3:45 contra el Gran Canària i els verdinegres contra Unicaja a 4:45 de la tarda.
També avui el Baxi Manresa afronta l'últim partit a casa de la segona fase de la Basketball Champions League.
Els Manresa reben a les 9 de la nit el Nou Congost del Batxeir Turc en un partit avançat de la quarta jornada que es disputarà abans de la tercera, entre els dos mateixos equips a Turquia, que es va haver d'ajornar per les afectacions del terratrèmol. El Manresa arriba amb un balanç d'una victòria i una derrota, mentre que els turcs han sumat dues derrotes.
De fet, el partit d'avui hi ha causa solidària. Totes les entrades, tota la recaptació de les entrades anirà destinada a l'ajuda de les persones afectades per aquest terratrèmol de Turquia i de Síria. I un últim punt de bàsquet, després de la Copa d'aquest cap de setmana, hi haurà aturada per finestres FIBA i Escariolo ha convocat a 6 jugadors catalans per la selecció espanyola.
Són Joel Parra i Pep Busquets, de la Penya, Ferran Bases i Miquel Salvó, del Gran Canària, Eric Vila i Jaume Sorolla, del bàsquet Girona. Sorolla, de fet, debuta en una convocatòria com a internacional absolut. Espanya, ja classificada per al Mundial del 2023, jugarà els dos últims partits de classificació per a la cita mundialista el 23 i el 26 de febrer contra Islàndia i contra Itàlia.
En handbol, la vuita cita de Champions masculina al Barça.
Els blaugranes visiten la pista del Chelsea eslové en la 12a jornada de la fase de grups amb la classificació directa per als quarts de final ja assegurada. El Barça és líder del grup B amb 3 punts més que el Kielce, segon, i 9 més que el Nantes i Kiel, tercer i quart. Mentre que el rival d'avui, el Chile, és penúltim del grup, però manté opcions d'accedir als vuitens de la màxima competició continental. El partit començarà a 6:45 de la tarda.
I ahir, encara en handbol, derrota el Granollers, que perd la segona posició del seu grup a l'European League masculina.
Els ballesans ja classificats per als vuitens de la segona competició europea van caure 38-31 a la pista de l'Sporting de Portugal, que avança el Granollers a la classificació del grup, i també els guanya el gol a Baraj. Ara l'equip d'Antonio Rama té 4 punts menys que el primer, el Nexe croat, i 2 menys que els portuguesos.
En hoquei patins, avui es completa la 18a jornada de l'hoquei lliga masculina amb 3 partits.
Són els que impliquen els equips que competien dissabte a la Europe Cup. A les 8, l'Arenys de Munt visita l'Alcoi, i a les 9 hi ha els dos duels catalans dels equips que han assolit els quarts de final de la segona competició europea, l'Igualada Voltregà i el Caldes Lleida.
També avui es disputa un duel avançat a la 15a jornada de la divisió nord masculina de waterpolo.
Derbi barceloní entre el Sant Andreu i el Barcelona avui a les 9 de la nit. El CNB, quart empatat amb el tercer, el Terrassa, busca posar pressió al conjunt ballesà, mentre que els andreuencs són vuitens a 4 punts de la zona de play-off.
La resta de jornada jugarà dissabte i ahir victòria clara del Mediterrani a la divisió nord femenina.
Les barcelonines van guanyar 19-9 en el partit pendent de la 15a jornada de Lliga contra el Sant Feliu. Amb la victòria, el Medi continua quart, amb 27 punts, els mateixos que Mataró i Sabadell, que tenen un partit pendent, i a un del Sant Andreu, líder amb els mateixos partits que el Medi, el Sant Feliu és 9è amb 18 punts.
En tenis, Paula Badosa va perdre ahir en el primer partit del 8-500 de Doha.
L'empordanesa va caure ahir en 2 sets, 7-6 i 6-3 contra la brasilera Beatriz Haddad Maia en el seu retorn a les pistes al partit de 700 de final del torneig catarià.
I un últim punt, en patinatge, i es va celebrar el World Trade Center de Barcelona la quarta gala del patinatge català, organitzada per la Federació Catalana.
A més de 300 premiats i premiades arran dels èxits assolits el 2021 i el 2022 encapçalats per les distincions al patinador Llorenç Álvarez i a la portera del Palau d'Hoquei Patins, Laura Vicente, millors esportistes en categoria masculina i femenina del 2021. I a Pau García, també patinador, i a la golejadora del Palau, Aina Florenza, escollits els millors del 2022. Ha destacat, a més, l'entrega del premi Ramon Basiana de la Federació Catalana de Patinatge, que busca reconèixer personalitats que, més enllà de l'esport, comparteixin l'ideari de Basiana mort el 2021. El primer guardó ha estat per al periodista Jordi Basté. Ladies and gentlemen.
Dimecres 15 de febrer comencem parlant d'handbol. Avui toca Champions masculina amb un Celje-Barça a Eslovènia. Els oranes ja estan classificats matemàticament per als quarts de final de la competició, de la màxima competició continental. A falta de 3 jornades perquè acabi la fase de grups, però volen mantenir la primera plaça, tal com explicava la prèvia el tècnic Carlos Ortega.
És un partit molt important per nosaltres. Volem mantenir la primera plaça i juguem a fora, a un camp molt difícil, amb molta gent segur, i a un equip que moltes de les seves possibilitats per accedir a vuitè de final passen per guanyar a nosaltres. No? Tenim molt respecte al Celje, van patir molt aquí el partit a casa, i és un equip jove que corre molt, té un sistema, una filosofia parecida a la nostra, i hem de jugar un molt bon partit per guanyar, sense dubte, no?
I a la mateixa línia s'expressava el pivot francès Ludovic Fàbregas.
Es verá que ya tenemos por hecho la clasificación para los cuartos de final, pero la intención del equipo es seguir sumando puntos, también ganar los partidos e intentar acabar primero de grupo, que es el objetivo. Estando aquí en el Barça sabemos que la exigencia es muy alta y queremos ganar el próximo partido para intentar acabar primero. Físicamente es un poquito duro porque llevamos muchísima carga desde el inicio de temporada, sobre todo después del Mundial de enero, pero bueno, yo creo que el equipo también está bien, ha vuelto con ganas y la verdad que yo creo que estamos disfrutando mucho en la pista.
El Barça és líder invicte del grup amb 21 punts, 3 més que el Kielce, que és segon, i 9 més que Nantes i Kiel, tercer i quart. El Celje, en canvi, suma 6 punts i lluita per la sisena plaça, que els mantindria vius encara aquesta màxima competició continental, que ara té a 2 punts, a una victòria. I a l'European League, ahir clara derrota del Breaking Balonmano Granollers a la pista de l'Sporting de Portugal, 38-31. Els granollerins van ser tous, principalment en defensa, i la porteria no va ajudar, sobretot a la segona meitat, quan es va desanivellar el partit. Els ballarans tenen assegurada la classificació, ja la tenien per als vuitens de final de la segona competició europea, però amb la derrota d'ahir perden la segona plaça del grup i també el gol a veraix amb els portuguesos. Ràdio Granollers, Arnau Moya.
Cop dur pel Breaking Granollers ahir al vespre a Lisboa. L'equip portuguès va estar molt encertat, molt ràpid i molt sòlid a porteria. En canvi, els de Granollers els va costar marcar, traspassar la defensa rival i aturar-los al joc. L'entrenador Antonio Rama ho explica així.
Ellos han estado muy bien en las situaciones de uno contra uno. Han sabido abrirnos bien el centro defensivo y en las situaciones de cruces. Con el pivote corriendo, arrastrando mucho también a nuestro centro defensivo y luego cruzaban muy, muy rápido. Rangel ha estado muy bien en la primera parte, pero en la segunda parte, nivel defensivo, nivel de energía ha bajado y en lanzamientos mucho más fáciles aún. Yo creo que hoy defensivamente no ha sido un buen partido. En ataque sabíamos que nos iba a costar, pero bueno, más o menos ha habido momentos que no. Y es verdad que cuando teníamos alguna ocasión más o menos clara, aparecía Maciel y nos paraba los balones.
La derrota ha significat un canvi de perspectiva respecte a la posició final de la classificació europea. Malgrat tot, des del Freiking intentaran lluitar per mantenir-se el més amunt possible.
Si quedés alguna possibilitat de quedar segons, millor que tercer, si millor tercer que quart, per un tema també de la tornada a casa en els vuitens de final. És important que el partit de tornada sigui a Granollers i intentar poder exprimir al màxim aquestes possibilitats. Sabem que és molt complicat, però bé, tot el que no sigui quedar quart del grup i enfrontar-nos a un primer de grup, doncs serà benvingut.
El pas a vuitens de final ja està assegurat i ara toca recuperar energia per dissabte a 6:15 de la tarda al Palau d'Esports de Granollers, quan tindrà lloc l'enfrontament de Lliga Sobal contra el Logronyo.
En futbol, més enllà de la Champions, que va tornar ahir amb els vuitens de final, i també de l'Europa League, on sí que hi tenim un representant català, el Barça, que demà rep a la tarda a l'Spotify Camp Nou al Manchester United. Demà en farem la prèvia i escoltarem a Xavi i també a Rafinha, que han parlat fa una estona en roda de premsa. Aquest vespre juga a la final de la Copa Catalunya Absoluta a Badalona. S'enfrontaran l'Andorra, equip de segona divisió i principal favorit, per tant, contra el conjunt local, un Badalona futur de segona federació, dues categories per sota, il·lusionat per aixecar el seu primer títol. Escoltem el president de Badalona, Miguel Ángel Sánchez.
Contents perquè per nosaltres és un premi. Al final, jugar contra un segon A no es juga cada dia, i un equip com l'Andorra, amb el pressupost que maneja, no? Per tant, contents en aquest aspecte, i jo crec que tant per la ciutat com per al club, per l'entitat, és un premi. També és una fita històrica, perquè crec que no s'havia jugat mai una final ni a Badalona, ni a Badalona havia disputat una final de Copa Catalunya. I bueno, i podem aconseguir un títol que seria molt maco i molt xulo.
Aquesta final entre Badalona Futur i Andorra començarà 3:15 de 9 del vespre.
vespre. També a Badalona demà comença la Copa del Rei de bàsquet, com dèiem, a l'Olímpic, amb els 8 millors equips del moment de l'ACB, dos dels quals són catalans, Barça i Penya. I encara en bàsquet també avui el Baxi Manresa té cita europea en l'últim partit d'aquesta segona fase de la Basketball Champions League, el top 16, a casa, al Nou Congost. Els manresans reben el Başakşehir turc en un partit corresponent a la quarta jornada en què es disputarà abans el de la tercera, entre els dos mateixos equips que s'havia de disputar a Turquia i que es va ajornar pel terratrèmol. De fet, l'enfrontament d'avui també serà de caire solidari, ja que tota la recaptació de taquilla, amb totes les entrades a un preu únic de 10 euros cadascuna, es destinarà a l'ajuda a les persones afectades per aquesta tragèdia a Turquia i a Síria. Escoltem dos jugadors del Manresa, el base italoamericà Frenkie Ferrari i el pivot de Sierra Leone Tunde Olomuyiwa.
Són un equip molt talentós, especialment en atac. Tenen bons jugadors en totes les posicions, així que serà un gran repte. Necessitem el suport de l'afició. Sé que a les 9 de la nit és tard, però ens ajuden sempre que són aquí.
Crec que ho estem fent millor. Estem guanyant confiança en els entrenaments, en el dia a dia, i crec que anem en la direcció correcta. Ells tenen molts jugadors coneguts, grans noms, però crec que si fem el que hem de fer, tant en atac com en defensa, traurem un resultat positiu.
Els manresans sumen una victòria i una derrota després de dues jornades al top 16, mentre que els turcs han perdut els dos partits que han disputat. Lidera el grup amb 3-3 del Telekom Bonn, alemany, mentre que el Rytas Vilnius lituà ha sumat una victòria i dues derrotes. Ja ha jugat tres partits. Aquest màxim manresa Başakşehir, ja ho direm, començarà a les 9 de la nit al Nou Congost. En hoquei patins, avui es completa la jornada 18 de l'hoquei lliga masculina amb els partits amb els equips implicats en competició europea, tres partits, que van jugar l'Eurocup el cap de setmana passat, en classificació, per cert, per als quatre catalans que hi participaven per als quarts de final. A la competició domèstica avui a les 8 començarà un Alcoi Arenys Amunt. Els maresmencs són penúltims en la lluita per la permanència i visiten la pista d'un Alcoi que és setè i ve de caure eliminat a Europa dissabte. I a les 9 els altres dos partits, els dos duels catalans entre els quatre catalans, com dèiem, que segueixen vius a la Europe Cup. A les 9, com dèiem, Igualada-Voltregà i també a la mateixa hora Caldes-Lleida-Llista, dos equips que arriben empatats a punts en vuitena i novena posició respectivament. La prèvia és de UAU Ràdio, Sergi Guiu.
Ho faran després de la meritòria victòria a Itàlia el cap de setmana passat davant el Valdanyo per 3-4 i ratificant el bitllet pels quarts de final de l'Eurocup als penals. Una victòria, ens ho explicava el jugador llistat Sergi Folguera, que ha dut a l'equip a augmentar exponencialment la seva situació anímica.
El fet de passar el cap de setmana a Itàlia amb l'acers, bueno, de fase, per nosaltres ens omple d'energia positiva, sobretot. Crec que no havíem començat la lliga com segurament havíem esperat, però ara crec que estem amb una bona dinàmica. Tot i que estem traient resultats molt, molt positius i bueno, la veritat que el que vam aconseguir cap de setmana per nosaltres és molt important, crec que era molt difícil i vam saber lluitar i patir fins l'últim moment. I bueno, a vegades pot ser també una mica de sort, no? És el que necessites.
En clau nacional, el Finquespas Lleida porta dues victòries en els últims tres partits i ja comença a mirar a les posicions més altes de la classificació de l'hoquei lliga, tot i la diferència de punts que hi ha a dia d'avui, per exemple, amb el top 5, marcat pel Noi amb 37 punts, 15 més que els lleidatans. Seguir amb la possibilitat de mirar aquestes posicions és un dels objectius pels llistats aquest dimecres. En parlava Folguera.
El fet de també no haver puntuat segurament per les primeres jornades, això fa que deixis molts punts enrere. Ara realment, com dius tu, volem mirar cap amunt i crec que tampoc estem tan lluny, no? Però bueno, al final aquests rivals directes que estan empatats a punts, un punt per sobre, un punt, dos punts per sota, doncs s'han de guanyar i el partit de dimecres és un cas, no? Per exemple. Per tant, hem d'anar a Caldes a guanyar, mirar cap amunt, a ser valents com ho estem fent fins ara i, bueno, com dius tu, és important per mirar cap amunt i per estar a les posicions que ens agradaria estar a final de temporada.
El partit contra el Caldes aquest dimecres a les 9 de la nit.
Gràcies, Sergi. I fa uns dies, que a moment d'esport, us explicàvem l'històric combat a Nova York de la boxejadora catalana Tania Álvarez, convertint-se en la primera dona en combatre a l'emblemàtic Madison Square Garden, nascuda a l'estat espanyol, amb només 21 anys. Des de Ràdio Sant Vicenç han repassat la seva trajectòria de la boxejadora del Baix Llobregat i els seus propers objectius, amb aquest reportatge de la Sara Cabrera.
Álvarez ha tornat a entrenar aquesta setmana després d'uns dies de merescut descans. Reconeix que encara té feina per millorar el seu combat del Madison Square Garden.
La verdad que no estuve muy cómoda. A ver, físicamente, muy bien. Llegamos a los 10 asaltos sin ningún problema, pero sí que es verdad que ella pues no se quería pegar conmigo. Entonces, al final, bueno, no pude poner sobre el ring el trabajo que habíamos estado haciendo hasta ahora y me fui con la sensación un poco de que no había hecho realmente gran cosa. Pues un poco más la defensa, el no ir tan encima de la gente, sí que agobiar un poco e ir detrás, pero sí, llegar tanto al choque y quizás esperar un poco más el golpe del contrario para golpear yo.
Tot i perdre el combat amb Sky Nicholson i no endur-se el cinturó de plata del Campionat del Món de Boxa de pes ploma, el balanç que fa Álvarez de l'experiència al Madison és clarament positiu.
Yo estaba muy ilusionada, muy contenta de poder estar ahí. Me sentía muy orgullosa, indiferentemente del resultado de la pelea. Yo al final lo que me llevo son las sensaciones en general de toda la experiencia y sí que la verdad es que fue una pasada y lo disfruté muchísimo.
L'oportunitat de pujar-se al quadrilàter del Madison Square Garden va arribar quan la jove només portava 15 mesos competint a nivell professional.
Yo me imaginaba llegar algún día, lo que no me imaginaba es que fuera tan pronto. Entonces me sorprendió el hecho de, wow, tan pronto, ¿sabes? Yo me lo imaginaba para un futuro y de hecho soñaba con ello. Bueno, en menos de un año he realizado 7 peleas muy seguidas, las 7 ganadas, y esto me llevó a posicionarme las 10 mejores del mundo. Entonces, al estar tan arriba en el ranking, ya optaba con estas posibilidades de hacer peleas como esta.
L'estil de la baixllobregatina és molt agressiu. De fet, li ha dut a guanyar-se el sobrenom de Tània la Violència Álvarez, una manera de combatre que contrasta molt amb la seva personalitat quan baixa del ring.
Sí que es verdad que no tiene nada que ver la Tània que la Tània que puedes escuchar ahora o ver en persona. O sea, no tiene nada que ver. Pero sí que cuando boxeo, mi forma de boxear es esto más agresivo, más violento. Sí que es una boxeadora que va al frente, que le gusta pelear.
La boxejadora va néixer a Cornellà, va créixer a Torrelles, actualment viu a Sant Esteve Sesrovires i entrena el Toni Moreno Team de Castellbisbal. A més, en els seus inicis com a competidora, Álvarez combinava la seva preparació i combats professionals amb l'entrenament d'infants i dones a l'associació Levitar de Sant Vicenç dels Horts. Diu que la boxa li ha aportat més confiança i seguretat en si mateixa.
La disciplina, el sacrificio, el saber ser constante en algo, bueno, a mí personalmente me ha aportado mucha más confianza, seguridad, valor del respeto, de la humildad hacia los demás, el compañerismo. De hecho, la gente sí cree que cuando boxeas te vuelves más agresivo y es que es todo lo contrario. Gracias al boxeo aprendes a controlar esa agresividad, la tienes.
Com a dona jove assegura que ho ha tingut més difícil per fer-se amb el seu espai boxejant, per alguns prejudicis al voltant d'aquest esport i també perquè les condicions de partida són diferents a les dels homes.
Algunos prejuicios hay porque sí que a veces pues yo salgo, digo que soy boxeadora y ya la gente como que le choca, es que dicen, ostras, tú boxear con la cara que tienes o lo buena que se te ve. Muchas veces me lo preguntan, me dicen, ¿qué te aporta el boxeo? Si simplemente es darse de hostias y no sé, yo no lo veo así. Yo creo que el boxeo es mucho más que eso, al final es un deporte y te aporta muchos más valores que darte de hostia. Es más difícil ganarte la vida del boxeo como mujer, por ahora se cobra menos. Poco a poco esto está cambiando. De hecho, cada vez hay bolsas más grandes en peleas para las mujeres y la gente se interesa más en ver boxeo femenino, pero aún así, por ahora, no se cobra lo mismo siendo mujer que siendo hombre.
Alhora, creu que la falta de referents no ajuda.
Pues aquí en España y Cataluña concretamente, creo que el boxeo está muy por debajo de Estados Unidos, por ejemplo. Yo lo he dicho más de una vez que ahí yo me he sentido valorada como deportista. Lo que prevalece aquí básicamente es el fútbol. El boxeo no está al mismo nivel ni por asomo. Y sí que es verdad que cuando llegas a Estados Unidos dices, ostras, es que aquí la gente se interesa de verdad, la gente viene a ver boxeo, la gente quiere ver boxeo y no tiene nada que ver.
El que és evident és que amb només 21 anys ella s'ha convertit en una referent per moltes dones.
Sí, sí que lo siento, sobre todo porque antes y después de la pelea me escribieron muchas chicas diciéndomelo. No sé, para mí recibir esos mensajes fue bonito porque había muchas chicas que me lo decían, me decían, ostras, si es que eres mi referente para empezar a boxear, o simplemente de chicas que ya boxeaban y del haberme visto ahí que ya me hacían su referente por ello, y no sé, fue muy bonito y lo agradezco mucho.
Ve de boxejar a l'Olimp i la Glòria no la vol deixar escapar. Els seus objectius són clars, viure de la boxa i convertir-se en campiona del món.
Mi próximo combate no lo sé todavía. Obviamente yo lo que quiero es hacer peleas grandes, ganar títulos grandes. Mis sueños son el poder ser campeona del mundo, mantener el título durante mucho tiempo, poder llegar a vivir del boxeo, aunque pase.
Un somnis que sap de sobres que només els podrà aconseguir gràcies a l'esforç diari i a la feina del seu entrenador, Toni Moreno.
Él es el que me lo ha enseñado todo, el que me ha enseñado a boxear, porque, bueno, él me lo dice muchas veces, yo cuando llegué al gimnasio era una tirapiedras, no sabía hacer nada más, bueno, tirar golpes que parecía que tiraba piedras, y entonces él ha sido el que me lo ha enseñado todo, el que me ha llevado por este camino. Si no hubiese sido por él, yo no estaría donde estoy y hubiese podido llegar a conocer, pues, un escenario como es el Madison.
Gràcies, Sara. Déu-n'hi-do la història de la Tània Álvarez. I un últim apunt en patinatge, en ciclisme, perquè ahir es va presentar la Transpir Coast to Coast, una de les proves ciclistes més exigents del món, que creuarà els Pirineus des del Golf de Biscaia fins a Roses, unint el Cantàbric i el Mediterrani. Es farà de l'11 al 17 de juny. Més detalls de la Televisió Girona, Jaume Marsuí.
7 dies, 7 etapes, 800 quilòmetres i 18.000 metres de desnivell positiu. És la Transpire Coast to Coast, la cursa ciclista que uneix el mar Cantàbric i el Mediterrani a través dels Pirineus. De l'11 al 17 de juny se celebrarà l'edició d'enguany amb inici a Sant Joan de Luz i final a Roses. En parla el director de la Transpire Coast to Coast, Francesc Sallent.
Per aquesta edició és la tercera vegada que farem el format sortint des de França, en mitat de recorregut pel vessant nord, i després entrem al Pirineu català. Són quasi 4 etapes dins fins que arribem a Vielha. És la tercera vegada després de 10 anys al sud. Nosaltres el que fem ens permet reconduir aquest recorregut, estar més sobre el terreny i millorar-lo en cada etapa, tant el recorregut de BTT sobretot, com el de carretera.
La Transpire és una de les proves més exigents del món. La novetat de l'edició d'enguany serà la Challenge Octave, en què durant cada etapa de la ruta els ciclistes de carretera es trobaran un repte, l'ascens a un port cronometrat.
Gràcies, Mar. Tornem demà a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Alimentació complementària. El període d'alimentació complementària diversificada o de deslletament comença aproximadament a partir dels 6 mesos del nadó, quan aquest, segons la Societat Europea de Pediatria i Nutrició, no arriba a cobrir totes les seves necessitats nutricionals exclusivament amb l'aport de llet, ja sigui materna o artificial. Per tant, és el temps en el qual es segueix oferint lactància, però s'acompanya de la introducció progressiva de nous aliments sòlids o semisòlids fins a assolir una alimentació similar a la de la resta de família. És un procés important que, a més d'assegurar un bon creixement i estat nutricional, ajuda a adquirir hàbits alimentaris saludables per a futures etapes com la infància, l'adolescència o l'edat adulta. Els signes que indiquen que el bebè està preparat per iniciar la introducció de nous aliments són la pèrdua del reflex d'extrusió, no empenya els aliments cap a fora amb la llengua quan se li acosten a la boca, es manté ben assegut, mostra desitjos de participar als menjars i intenta posar-se'ls a la boca, apareixen les primeres dents i, per tant, el sistema digestiu ha madurat i sap dir que no o mostrar amb gestos que té gana o està saciat. És important fer aquesta presentació d'aliments nous un per un i amb un cert ordre, separant un dos dies els aliments poc al·lèrgics i 3-5 dies els més al·lèrgens. Fins als 12 mesos es presenten els cereals complets, les fruites, les hortalisses, el llegum, els ous, la carn, el pollastre, el peix i l'oli d'oliva verge extra, evitant fins a l'any consumir verdures de fulla verda i remolatxa i de l'1 als 3 anys només d'una ració d'aquestes verdures al dia. També cal prescindir de l'ús de la sal fins a l'any i substituir-la per herbes aromàtiques o espècies. No consumir peixos grans per la presència de mercuri fins als 3 anys i tampoc la carn de caça. Evitar el marisc i el cap de crustacis i les tortites o les begudes d'arròs, sobretot integrals. Tampoc es recomana oferir productes ensucrats, edulcorats o superflus per evitar risc a patologies, ni mel per risc d'intoxicació. Els lactis i derivats es poden introduir a partir dels 10 mesos i cal cuinar bé la carn, els ous i els lactis. Finalment, cal vigilar amb els aliments amb risc d'asfíxia, com el raïm, les cireres, els fruits secs sencers o trossos grans de poma crua o pastanaga. El període de diversificació alimentària o alimentació complementària és un moment clau a la vida de l'infant per assegurar el seu bon desenvolupament, relació amb el menjar i adquisició de bons hàbits saludables i sostenibles. Per aquest motiu, caldrà donar un bon exemple a taula i assegurar un entorn relaxat i agradable al moment dels àpats.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
La rebaixa del preu de l'IVA dels aliments no es tradueix en el cistell de la compra i els preus pugen dues dècimes a Catalunya al gener, fins al 5,3%. L'IPC es torna a enfilar així després de 5 mesos consecutius de baixades, especialment per la fi del descompte als carburants. Pel que fa a l'alimentació, els preus es moderen lleugerament, però continuen molt alts. La ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, considera, però, que les mesures del govern central estan funcionant.
Esta semana salen los datos de IPC que muestran que las medidas que hemos puesto en marcha funcionan. El IPC general, el IPC subyacente ha bajado en enero con respecto a diciembre y bajan en particular los precios de los alimentos cuyo IVA hemos reducido.
És dimecres 15 de febrer de 2023 i tenim més titulars. Presenten un projecte pioner de cures pal·liatives per nens i adolescents amb càncer. Montse Hidalgo.
Coincidint avui amb el Dia Internacional del Càncer Infantil, s'ha presentat el futur equipament preparat per ajudar i atendre